Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La defensa dels nou detinguts ahir en l'operació contra membres del CDR encara no ha pogut parlar amb ells. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Així ho ha denunciat el Cafè de la Ràdio el portaveu del col·lectiu Alerta Solidària, que coordina la defensa, Xavi Pellicer.
No tenim cap informació al respecte i no sabem si passaran avui, si passaran demà, si passaran dijous, perquè una mica la tònica d'aquest operatiu, entre moltes altres, és que la Guàrdia Civil no, ni l'Audiència Nacional està facilitant als seus advocats les informacions ni quan són degudes ni com són degudes, i per tant se'ls està vulnerant el dret a defensa, no? Per tant, no sabem encara si avui passaran a disposició judicial o ho faran demà. Hem vist en alguns mitjans de comunicació que diuen que seran demà i per tant no tenim cap informació concreta.
Pellicer també alerta que el càrrec que s'atribueixen als detinguts, terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius, no s'ajusten a la realitat i que se'ls ha arrestat pel que representen i no pel que han fet.
Els Diables de la Creu Alta han deixat d'assajar el Tallaret per les queixes veïnals relacionades amb els sorolls dels tabals.
L'Ajuntament està buscant un nou local a la Colla de Foc, però de moment no han trobat cap que s'ajusti a les seves necessitats. De fet, tot apunta que haurien de marxar fora del barri per fer els seus assajos, un extrem que els Diables volen evitar.
En esports, encara no és segur on es jugarà el partit entre el Sabadell i l'Orihuela d'aquest diumenge.
L'estadi de Los Arcos, malmès per l'episodi de gota freda de fa dues setmanes, encara és el punt de trobada oficial de la cita. Tot i això, l'informe definitiu de l'Ajuntament alacantí serà clau per confirmar o canviar l'enfrontament.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 30 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a enfilar després de la davallada d'aquest cap de setmana. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Aquest temps ha vingut per quedar-se. Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do el que s'han enfilat les temperatures aquest dimarts. Temperatures fins i tot a migdia més de 5 graus per damunt del que trobàvem dilluns a la mateixa hora. Temperatures màximes fins i tot que superen ja els 30 graus en moltes zones del prelitoral, també cap a l'interior del país, i podrem assolir algunes màximes de fins a 34 o pràcticament 35 graus a punts, com per exemple la Vall de l'Ebre. Tot això amb aquest dia marcat pel domini del sol, amb molt poca nuvolositat. Això sí, al llarg de la tarda han d'augmentar una miqueta més els núvols cap al Pirineu, fruit d'un front que ens ha de creuar durant la propera matinada, però sense majors conseqüències. Per tant, jornada en conjunt estable i amb aquest ambient càlid. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, malgrat que avui és festiu a Barcelona, sí que trobem problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell. Entre ells, a Terrassa, la Nacional 150, aquesta hora encara hi ha 2 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit Manresa. És un dels efectes que encara cueja de l'incendi d'aquest vehicle que s'ha produït aquest migdia a la C58, al seu pas per la capital vallesana. A la B30 també hi ha problemes, 5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit nord i 1,5 quilòmetres de cua a Badia per enllaçar amb la C58, en aquest cas en sentit sud. A la P7 els problemes es concentren a Cerdanyola, on hi ha 4 quilòmetres de retencions en els dos sentits, i també a Barberà, on hi ha 2 quilòmetres de cua, en aquest cas en sentit Tarragona. A Barcelona, en canvi, se circula amb comoditat tant d'entrada com de sortida. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Alerta Solidària, l'organització que coordina la defensa dels nou detinguts en l'operació contra el CDR, denuncia que encara no han pogut parlar amb els 7 arrestats traslladats a Madrid. El jurista sabadellenc Xavi Pellicer, portaveu del col·lectiu, sosté que s'està vulnerant el dret de defensa. Els 7 detinguts que es troben a la comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos han de passar a disposició judicial en un màxim de 72 hores.
Sempre que no se'ls aplequi la llei antiterrorista, que preveu que aquest període abans de declarar davant del jutge pugui ser prorrogat 48 hores més. Així ho ha assenyalat en una entrevista al Cafè de la Ràdio Xavi Pellicer, portaveu d'Alerta Solidària. Pellicer ha assegurat que tot el procés judicial respon a interessos polítics.
Un determinat component polític molt clar, per una banda, una voluntat preelectoral d'un partit en una situació complicada i que s'ha de presentar a les properes eleccions espanyoles intentant demostrar que té el control de la situació a Catalunya, etc., que és el Partit Socialista Obrer Espanyol, i per altra banda un component d'advertència de cara a la por que tenen a unes noves mobilitzacions massives a Catalunya davant de l'aniversari de l'1 d'octubre i de la sentència del procés, no?
La Fiscalia atribueix als 9 detinguts els delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius, uns càrrecs que, segons Pellicer, no s'ajusten a la realitat i assegura que se'ls ha arrestat pel que representen i no perquè hagin fet res.
Explicant que aquestes persones estan sent detingudes no pel que han fet, perquè ni tan sols se les acusa d'haver fet res, sinó d'uns futuribles determinats, sinó sobretot per qui són i pel que representen i per les seves idees, no? Per tant, aquesta és la defensa que estem articulant.
L'operació de la Guàrdia Civil ahir dilluns de matinada va obligar a desplegar 500 efectius del cos, que en algun moment van rebre el suport dels Mossos d'Esquadra. Es van realitzar una desena d'entrades i registres i 9 detencions. 4 dels arrestos es van fer a Sabadell, 2 al carrer Goya, a Campoamor, 1 al carrer Antoni Cosidó, a la Creu Alta, i un altre al carrer Convent, al centre. 2 dels 9 detinguts van quedar ahir mateix en llibertat amb càrrecs després d'acollir-se al dret a no declarar.
I encara relacionat amb l'operació d'ahir, la Crida per Sabadell critica la resposta de Perfil Baix. Ha dit que ahir va donar l'Ajuntament arran dels 4 escorcolls i detencions simultànies de la Guàrdia Civil a la ciutat. Consideren que l'alcaldessa Marta Ferrés hauria d'haver estat més contundent a l'hora de defensar la seva ciutadania, diuen, davant de la vulneració dels seus drets fonamentals.
Un fil de Twitter de 3 piulades després de 12 hores des que comencessin els escorcolls. Aquesta va ser tota la resposta que va donar l'alcaldessa de Sabadell sobre els fets que es van viure ahir a Sabadell. Però la Crida es tracta d'una reacció que no s'escau amb el càrrec que representa, ho expressa Nani Valero, portaveu del grup municipal.
Ni el Matías en aquest cas ni el Juli, i ben segur que l'alcalde Ferrés, com a ferm defensor dels drets, se n'haurien amagat ni se n'haguessin quedat al marge, sinó que estarien fent front d'aquesta situació, gestionant la informació i al costat de la ciutadania que pateix la repressió d'aquest estat.
La Crida ha valorat els 100 dies del nou govern de coalició avui. En general, opinen que es dediquen a vendre titulars de projectes poc treballats o que van deixar mig enllestits l'anterior govern quadripartit. Com ja va avançar a Ràdio Sabadell, la Crida ha criticat la manca de diàleg del nou govern amb les forces de l'oposició o que no hi hagi una regidoria de serveis municipals per controlar-los millor.
Notícies Vespre.
El tramvia solucionaria mancances del transport públic i zones mal connectades de Sabadell. Ho asseguren el sabadellenc Adrià García i el barceloní Sergio Alcalá en el seu projecte de final de grau de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per fer-se realitat, calen 84 tramvies i una 60 de quilòmetres de via.
Sergio Alcalá ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que una xarxa de tramvia soluciona problemes de mobilitat entre municipis i en polígons industrials.
El poder integrar-ho tot en... pogut solucionar problemes de mobilitat que hi havia sobretot entre municipis o en desplaçaments en zones on per exemple polígons industrials on va la gent a treballar i utilitza el cotxe per anar a treballar, i així podem reduir les emissions de CO2 sobretot de tots els municipis.
És un sistema més eficient i menys contaminant, encara que més car que, per exemple, el bus. García i Alcalá han agafat com a model el tramvia que es farà a la Diagonal de Barcelona, tot i que el cost final dependria de si es construeix amb catenària o sense, però el xifren per sota dels 640 milions d'euros. Es tractaria d'establir 6 línies i cada línia uniria 2 o 3 municipis entre Sabadell, Barberà, Sant Quirze i Badia. A tall d'exemple, la línia 1, Adrià García.
La línia 1 seria una circular, que seria en forma de buit, que connectaria, primer de tot, connectaria Badia al Vallès, que es podia anar fins a Sant Fèlix i fins al Taulí, i després aniria per Can Uriac i baixaria per la zona de Can Rull, i tornaria fins a connectar un altre cop Sant Fèlix i Barberà del Vallès. Per sort, això seria la forma del buit.
El projecte supera l'antiga proposta del Tram Vallès de l'any 2008. Les úniques zones que no se'n podrien beneficiar, degut a l'orografia del terreny, serien Castellarnau i part del districte 7. La Ronda Nord també és una infraestructura necessària per complementar algunes línies del sistema tramviari. Demà, a 7:45 de la tarda, presentaran el projecte a l'Espai Àgora Sabadell.
El Gremi de Tallers Mecànics de Sabadell dubta que els governs apostin sincerament pel vehicle elèctric. Recorden que els combustibles fòssils aporten molts beneficis als estats a través través dels impostos que graven. També ha explicat que, de moment, la xarxa elèctrica no està preparada perquè tots els cotxes siguin elèctrics. Calcula que es necessitarien 100.000 megawatts de potència, quan ara mateix només poden arribar als 45.000, que és la meitat.
Per altra banda, Moreno també ha parlat de com han de fer aquesta transició als tallers mecànics. El principal repte és formar els mecànics perquè aprenguin a manipular uns vehicles carregats d'electricitats, sempre amb l'objectiu que les reparacions no surtin més cares que en l'actualitat. Són declaracions del programa Connectats.
La idea és que no, que sigui, que l'impacte sigui justament si estem fent alguna cosa és perquè l'usuari final no noti la diferència i continuï confiant en els tallers independents, al mateix temps pues, també que, com si anés igual que un concessionari.
La dificultat d'aquesta adaptació pot frenar la presència de tallers il·legals als carrers. Des del gremi calculen que podrien estar restant entre un 20 i un 30% de la facturació dels establiments legalitzats. Per acabar, un altre dels reptes del sector és aconseguir que la petjada ecològica en la fabricació dels vehicles elèctrics no sigui més contaminant que els automòbils tradicionals.
I encara relacionat amb la sostenibilitat, el Consell Comarcal del Vallès Occidental fa un pas endavant per ser més sostenible i per reduir les seves emissions. A partir d'ara generarà la seva pròpia energia. Una setmana després de la declaració de l'emergència climàtica al Vallès Occidental, els responsables del Consell han presentat les noves plaques solars que proporcionaran el 20% de l'electricitat que consumeix l'administració supramunicipal.
Les noves instal·lacions suposaran un estalvi econòmic de 6.000 euros l'any i alhora permetran fer una anàlisi del consum al Consell. Per a Carles Rodríguez, el conseller comarcal responsable d'aquesta aposta, la inversió pretén donar resposta al moment actual.
Entenem que, com deia, això és un camí de no retorn. El divendres passat ens ho deien els joves aquí a la comarca, a Sabadell, amb la manifestació de Fridays for Future. Ahir ens ho deia també la Greta Thunberg a la cumbre del clima, a la cimera del clima a Nova York, i ens estan dient que els polítics hem de fer més, no? Això que estem fent aquí al Consell Comarcal, que estem explicant avui, d'aquestes plaques de solars, doncs és un pas important, però que no n'hi ha prou.
La instal·lació de plaques solars al sostre de l'edifici Raona, que ha suposat una inversió de 80.000 euros, és només la primera mesura de moltes. El Consell Comarcal també està estudiant la implantació d'una caldera de biomassa amb material dels boscos vallesans com a combustible. Ignasi Jiménez, president del Consell i alcalde de Castellà, defensa que cal fomentar l'anomenat projecte Boscos per garantir la bona salut de les zones naturals vallesanes.
Aquest és un projecte de prevenció d'incendis forestals. El que volem és buidar la massa forestal, que en aquests moments és molt copiosa i molt fondrosa als nostres boscos, per tal de poder mantenir uns boscos més nets, que siguin més resistents a qualsevol eventualitat que pugui passar, especialment a l'estiu, en forma d'incendi. Aquest és un tema important, jo crec que és un tema en el qual totes les administracions estem alineades. És un projecte que va costar molt arrencar, hem estat capaços de poder-lo tirar endavant, i ara el que volem també és extendre de la col·laboració de la mà d'altres administracions i també de particulars i d'empreses, en el cas que així fos possible també.
Ara mateix hi ha dues grans calderes de biomassa en equipaments de la comarca, a l'Hospital de Terrassa i al SAF, el gimnàs de la UAB.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Les queixes veïnals impedeixen que els diables de la Creu Alta puguin assajar a la seu del Tallaret, a l'antiga fàbrica de Cal Balsac. L'Ajuntament ha obligat l'entitat a deixar de tocar els tabals a les instal·lacions arran de les instàncies per molèsties derivades del soroll durant els assajos, malgrat que aquests es produeixen en horari de tarda.
Els diables de la Creu Alta han deixat de moment el Tallaret aprofitant l'inici de les obres d'adequació de l'antiga fàbrica de Cal Balsac, que ha portat totes les entitats a marxar-ne temporalment mentre s'allarguen les actuacions. No obstant això, no està tan clar que la Colla de Foc hi pugui tornar per assajar, malgrat que encara l'utilitzin de seu social. Carles de la Rosa és regidor de Cultura.
El moment en què se'ls proposarà, i el que s'està buscant és aquest espai adient, que finalment trobem una solució que sigui a gust de tothom, és un espai en la zona doncs, on no hi hagi queixes veïnals i sobretot que puguin guardar el material perquè no deixin d'estar transportant amunt i avall, que sigui còmode per ells. Clar, de moment no ha aparegut cap ubicació molt proper a la Creu Alta, que és el que ells els agradaria, i s'hi està treballant.
Des dels diables de la Creu Alta, en canvi, consideren injust que s'hagin de traslladar fora del barri, així ho ha destacat a Ràdio Sabadell la cap de colla, Anna Fosc.
Proposen que marxem del barri a assajar una altra banda. Tot i així, tampoc troben un local on puguem anar. Ens han proposat altres barris, però també penso, si els veïns de la Creu Alta no poden escoltar els assajos, per què ho han d'escoltar altres barris? Si aquesta és la problemàtica que ells proposen. Llavors, opcions no ens en donen, però també ens demanen que deixem d'assajar de moment perquè no hi hagi més queixes. També remarcar que tot va començar amb la queixa d'un sol veí i com deia la Júlia, la cap de Tabals, tenim molts nens que ens venen a veure els assajos i venen, fins i tot de vegades se'ls deixa tocar i venen a ballar i ens estan mirant mentre assagem. Vull dir que també donem vida en aquest barri.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament insisteixen que les queixes es registren des de fa temps, mentre que la colla assegura que provenen d'un mateix veí.
I de la Creu Alta anem al barri de les Termes, perquè la festa major d'aquesta zona del pròxim cap de setmana, amb aquesta festa es clou la temporada de les celebracions als barris. Costa trobar nous veïns implicats, però sempre aconsegueixen vestir una programació exitosa per acomiadar el mes de setembre. Actes gastronòmics, esdeveniments pels més menuts i concerts aconseguiran que els veïns confraternitzin i estrenyin llaços al barri.
Els pregoners d'enguany seran els joves de la ludoteca del barri. El sopar popular és un dels moments més multitudinaris. Els actes de dissabte, així com la sardinada i el concurs de paelles. El dia es completa amb bastoners, mim i ball espectacle. El diumenge hi haurà els trabucaires, l'exhibició de karate i la banda de música, vermut popular, concert tai chi, havaneres amb rom cremat i la traca de fi de festa. Conxita Membrives, presidenta de l'Associació de Veïns de les Termes, ha explicat al programa al matí que els preocupa la inseguretat al barri.
Els veïns ara últimament pues, tenen la inseguretat, perquè el mes d'agost ha sigut molt mogudet, han tingut diverses coses, i és clar, tenen por, perquè han tingut des de punyalaments, bralles, intentar obrir portals per accedir a vivendes, que no són vivendes buides, són vivendes que hi viu gent.
Membrives demana als cossos policials que no baixin la guàrdia i que s'incideixi també en el civisme dels habitants per no deixar mobles al carrer de manera descontrolada. A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant del Tribunal Suprem, que ha avalat que l'exhumació de les restes de Franco es faci del Valle de los Caídos.
A part de sentenciar que el cadàver del dictador ha de ser traslladat de Cuelga Muros, també determina que es porti al cementiri del Pardo, l'emplaçament escollit pel govern espanyol. D'aquesta manera, desestima la proposta de la família que hauria que fos enterrat a la catedral de l'Almudena, al centre de Madrid. D'aquesta manera, la Sala Tercera tanca 15 mesos d'enfrontaments judicials entre el govern i els nets del dictador.
La voluntat del govern en funcions de Pedro Sánchez és fer l'exhumació el més aviat possible.
De fet, la vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo, apunta que el procediment s'hauria d'enllestir abans de la campanya electoral.
La Guàrdia Civil pren declaració als 5 detinguts relacionats amb Magrudis pel brot de listeriosi, que ha afectat més de 200 persones i ha provocat 3 morts.
Entre els arrestats hi ha el gerent de l'empresa i els seus dos fills, un dels quals n'és l'administració i soci únic. Els arrestos s'han produït avui després de diversos escorcolls a la seu de l'empresa i als domicilis dels seus responsables. El jutjat de Sevilla investiga si hi ha responsabilitat penal de l'empresa pel brot, que també ha provocat l'avortament de 5 dones embarassades.
El Banc d'Espanya rebaixa en 4 dècimes la seva previsió de creixement en l'economia per aquest any.
D'aquesta manera, la situaria el 2%. La situació internacional i la desacceleració del consum i de les inversions a l'Estat són el que explica aquesta previsió. La paràlisi política també influeix, segons el mateix banc.
Els aturats de llarga durada durant la crisi podran recuperar 2 anys de cotitzacions.
El Ministeri de Treball està treballant en aquesta nova norma de la qual se'n podran beneficiar persones entre 35 i 43 anys que deixessin de cotitzar durant almenys 3 anys entre el 2008 i el 2018.
Uns 2.000 viatgers britànics deixaran de venir a la Costa Daurada per la fallida de Thomas Cook.
Per aquest motiu, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona reclama a les administracions públiques que s'impliquin per compensar l'operativa de Thomas Cook amb altres turoperadors i companyies aèries la temporada vinent. Segons la patronal, s'estima que uns 55.000 viatgers britànics havien contractat els seus viatges a la Costa Daurada aquest 2019 amb l'operador turístic que ha fet fallida.
I encara a l'illa britànica, el Tribunal Suprem del país declara il·legal la suspensió del Parlament de Boris Johnson.
El Tribunal Suprem del Regne Unit considera que la suspensió del Parlament britànic decidida pel primer ministre Boris Johnson va ser il·legal. Els 11 jutges que integren l'alt tribunal han considerat contrària a la llei la suspensió durant 5 setmanes. Ho han decidit per unanimitat i també considerar la suspensió nul·la i sense efecte. La decisió feta pública aquest dimarts suposa un fort revés pel primer ministre Boris Johnson, que havia demanat a la reina Elisabet II la suspensió de les tasques parlamentàries de la Cambra dels Comuns fins al 14 d'octubre, 2 setmanes abans del Brexit.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La Federació Espanyola de Futbol dona de marge a l'Orihuela fins demà a les 6 de la tarda per garantir que el partit contra el Sabadell es pot dur a terme a Los Arcos. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Si l'estadi no estigués en condicions d'acollir aquest enfrontament, el conjunt oriolà hauria de buscar una alternativa dins de la Comunitat Valenciana.
De moment, el partit està programat per diumenge a les 6 i, de fet, el conjunt oriolà també té previst entrenar-se a l'estadi el dissabte. Cal esperar, però, l'informe definitiu de l'Ajuntament per saber si Los Arcos pot acollir el partit. D'entrada, pel que fa als vestidors, estan apuntalats, amb la qual cosa s'haurien d'habilitar uns provisionals prefabricats. La graderia està afectada, especialment la més antiga, que està precintada al públic, i el terreny de joc, tot i no tenir aigua, té fang acumulat.
Tots pendents, doncs, de l'informe dels perits i també de la data i l'hora del partit de la Copa Federació contra el Jove Espanyol.
Els dos equips han demanat a l'ENS federatiu passar-lo de dijous de la setmana vinent, quan estava previst a les 8 del vespre, al següent dimecres, dia 9 d'octubre, a les 12, aprofitant que és festiu a la Comunitat Valenciana. La federació és qui ha de decidir ara si accepta aquest canvi de data que satisfà els dos equips.
En tot cas, el que sí que està assegurat és que el Sabadell és tercer a la taula i en gran part gràcies als gols d'Òscar Rubio, que ja en porta 3 i és el pitxitxer requinat.
I atenció a la dada, el lleidatà porta 4 gols des que Antonio Hidalgo és entrenador. Abans de la seva arribada, Òscar Rubio no havia fet cap gol amb el Sabadell en els 60 partits que va jugar. El carriler dret creu que si això ha canviat és per l'aposta de joc d'Hidalgo.
Esa es la idea que té el míster, no? De que fem el camp gran, no? I arribem per fora, i juguem des dins i bueno, tenir la posició i tindre arribades per fora i bueno, per sort pues, es està sortint bé i d'aquesta forma pues, estem aconseguint gols.
Avui l'equip ha gaudit del dia de descans i demà torna a la feina a Sant Oleguer.
A Lliga Nacional, primera derrota de la temporada del Centre d'Esports Juvenil. El Barça B es va endur els 3 punts d'Olímpia en vèncer per 1-2 després de remuntar el gol inicial dels arlequinats.
Ben entrada la segona meitat amb 1-1 en el marcador, l'àrbitre xiularia penal de Gerard Marquilles, una acció que, a més d'acaba amb el gol definitiu, comportaria la segona groga per al jugador arlequinat. Així valora el tècnic Miqui Lladó la primera derrota del seu equip.
Marxes decebut, content però decebut. No podem valorar positivament el partit perquè no sumem punts i havíem jugat per fer-ho.
Tampoc va poder sortir victoriós el Mercantil, que va caure per 2-0 al camp del Nàstic B. El Mercantil fa més de 300 minuts que no veu porteria i encara té pendent guanyar un partit després de 4 jornades disputades en aquesta Nacional Juvenil.
Jo he intentat parlar, però no hi ha resposta mai, però és molt complicat, és molt difícil poder-se comunicar d'aquesta manera, no? Penso que avui en dia tots tenim un telèfon, tots tenim un WhatsApp, tots tenim de tot per poder-nos comunicar i al final no, jo no m'estic intentant saltar cap norma ni cap res, és parlar amb la persona que has de poder parlar.
Caral Castellet ha parlat sense pèls a la llengua en una entrevista al programa Hotel Suís. La sabadellenca ha assegurat que ha intentat comunicar-se amb els responsables de la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern perquè pugui competir a la Copa del Món de Snowboard, però afirma que de moment tots són entrebancs.
La surfista de neu local va exposar que per motius econòmics no hi podia participar. Per Castellet, les ajudes procedents de la federació no són suficients per fer front al seu calendari habitual. El director esportiu Olmo Hernán va respondre que seria possible augmentar les ajudes si la sabadellenca complia una sèrie de condicions: reconeixements mèdics, roba amb patrocinadors de la federació o fer proves de la Federació Internacional. Preguntada sobre aquestes afirmacions, Castellet ha respost això.
Primer, que no és veritat, i després que són tonteries, i que penso que l'important és el que passi ara i que es pugui arreglar aquesta situació, i que sobretot doncs, si volen solucionar-ho, i jo sé que poden, perquè no és que estigui convençuda, és que sé, perquè porto explicant, informant des de fa molts anys el cos que té l'esport que faig, i ho saben perfectament. Per tant, per ells és fàcil saber la manera d'arreglar-ho.
Castellet espera que es pugui arreglar la situació perquè la Copa del Món és la via per accedir als Jocs Olímpics d'hivern.
L'Astre Alpunt Natació Sabadell ha tancat la seva plantilla amb la incorporació de dues jugadores canadenques. L'actual campió d'Europa apuntala al seu equip amb l'esperada arribada de Mònica Egens, tal com va informar Ràdio Sabadell fa mesos, i Gurpreet Sohi.
Egens és una defensora de boia que reforçarà aquesta tasca al darrere de l'equip i que ja té experiència a Europa, ja que procedeix de l'Olympiacos de Pireu. De la seva banda, Gurpreet Sohi té 25 anys i arriba del Lille, on ha estat campió de França. Com Egens, Sohi també és internacional absoluta pel Canadà, formant part de l'equip que va ser quart al Mundial fa un parell d'anys. L'atacant va coincidir a Stanford amb les ex del club de la passada temporada, Kylie Neuschul i Maggie Stephens. Aquests dos reforços internacionals se sumen a les arribades de la italiana Laura Barzón i la russa Ekaterina Tankeyeva, que ja s'entrenen des de fa setmanes a les ordres de David Palma.
En futbol sala, l'Escola Pia ja coneix el seu primer rival a la Copa del Rei. El conjunt de Can Colapi s'estrenarà a la competició visitant la pista del Pallejà, equip que entrena l'ex de Natació Sabadell, Diego Blanco. L'eliminatòria jugarà el dia 16 d'octubre.
Per superar-la, això sí, els escolapis hauran de millorar l'inici de campanya a la Lliga. Els de Pedro Donoso porten dues derrotes en dues jornades, l'última per 5-1 a la pista d'un ascendit, al Mar Dènia. En canvi, millor li van anar les coses al club. Borja Burgos ja té la butxaca al primer triomf com a tècnic nadador després de superar per 7-4 a Calbalzac el filial de l'Indústria Santa Coloma.
I a la tercera divisió, Sergi, el grup Zarraona Estudi Barcelona ha arrencat la Lliga amb un empat a casa davant l'Arrels.
Àlex Martínez va fer l'1-0, però després va ser expulsat encara a la primera part. Després d'aquest 2-2, l'equip d'Isma Quirós visitarà aquesta setmana l'Estel Vallxeca, una pista difícil però contra un equip que arribarà amb més debilitat, com diu el mateix Àlex Martínez.
Sí, no ho vaig mal encaminat, ha perdut a dos jugadors que, bueno, quan vam jugar l'any passat contra ells també, ha perdut a dos jugadors bastant claus en el seu equip, i bueno, visitem una pista complicada on tocava el sol, hi ha una porteria que no es veia res, vull dir, és un serà un camp difícil per sumar, i és superimportant començar a sumar 3-3 si volem estar allà a la final de temporada, que són aquests partits els que et marquen la diferència després de la final d'any.
En canvi, el primer partit a la categoria de l'Amics del Pou Nou Escorial no va venir acompanyat d'algun punt. Derrota de l'equip dels Marinals per 2-3 al Pavelló del Nord contra l'Arenys de Munt. Cinto Aranda, jugador i director esportiu, lamenta no poder esgarrapar algun punt, tot i tenir per moments contra les cordes al rival.
El ver el pabellón como estaba, muchísima gente que vino, y contra un rival que el año pasado estuvo a punto de ascender a segunda B, quedaron segundos clasificados, o sea, hasta última hora estuvimos ahí, nos pusimos por delante, conseguimos empatar, y bueno, por un fallo nuestro de entendimiento entre los compañeros, pues nos metieron el 2-3, pero luego aún así la segunda parte yo creo que fuimos superiores, fue una parte para cada uno, la verdad.
L'Amics del Pau Nou Escorial visitarà aquesta setmana la pista de l'Olímpic La Floresta.
I un últim apunt, l'Open BBVA ja escalfa motors després de ser presentat aquest matí. El Trofeu Internacional de Tenis Ciutat de Sabadell arriba a la seva 27a edició i el seu format seguirà la línia de les últimes edicions.
El campionat organitzat pel Tenis Sabadell és un dels més prestigiosos de Catalunya, i per aquest motiu, en l'acte d'aquest matí, que ha tingut lloc a les instal·lacions del club, personalitats com la regidora d'Esports, Laura Reyes, o el president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo, han volgut agrair la tasca de l'entitat local.
Hi ha dos vessants que des de la federació us posem en valor.
com fomenteu el tenis base, no? Com aquesta escola que teniu de més de quasi 260, quasi 300 persones, això vol dir que s'està fent molt bé la feina, i com dona la possibilitat a jugadors també de casa, en aquest cas ho esmentàvem anteriorment, el primer català, no? Que diguéssim que estarà d'un número rànquing número 1 en el torneig de l'Oriol Roc, per tant és un català, això demostra que el nostre tenis català també està viu.
Pel que fa al format del torneig, poques novetats. Primer es disputarà una fase prèvia de 48 participants i a partir del dimarts que ve començarà la fase final. També hi haurà en joc un torneig de dobles format per 16 parelles. L'Open BBVA donarà el tret de sortida aquest divendres i s'allargarà fins diumenge 6 d'octubre.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
D'un minut per dos quarts d'avui tanquem aquesta edició del Notícies Vespre d'aquest dimarts 24 de setembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el cafè de la ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que veu de passar un bon dimarts, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.